Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Salutacions, benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassarem les notícies més destacades que ens ha deixat aquest divendres 24 de maig, però abans us recordem que tenim el Jordi Carretero, les vies de so, el Víctor Casellas, el Víctor García, la redacció i producció i a la sotsdirecció, la Sara Cruz.
Molt bona tarda.
Què tal, Sara?
Molt bé, una mica trista avui, perquè ara estàvem parlant que els Víctors ens deixen d'aquí una setmana.
Sí, us trobarem a faltar, Víctors.
Molt. Ja no serem igual sense ells.
La redacció serà molt avorrida.
Sí, què farem tu i jo soles aquí les tardes?
Quina por. Amb els Víctors hi posen un color,
home, vosaltres també aneu animades, eh?
Què tal, Víctor? Home, gràcies. Però tot i així hi havia una igualtat de gènere, Sara, no?
Sí,
però bé. Més equilibrats.
Sí. Ja ens passarem algun dia, també.
Home, podeu venir, és casa vostra. Passa que els Víctors acaben les pràctiques, nosaltres encantades que vinguin més dies. Però ja ho sabeu, eh? La invitació està feta, eh, Víctor? Escolta, Sara, et veig molt abrigada, tens fred?
Una miqueta, ara sí. Sí, m'he quedat freda, així. Jo crec que és el cansament ja de tota la setmana.
Bé, arriba el cap de setmana i podràs descansar,
sí,
Sara.
Sí, tant i tant. Tu també.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb la Teresa Carreras. Ella és periodista i directora de l'agència de notícies La Independent. I és tan coneguda que no cal dir res més d'ella.
Hola,
molt
bona tarda,
Teresa.
Jo, deixeu-me que us feliciti a tu, Mercè, Sara, Víctor, Jordi, doncs per haver iniciat el programa amb aquest petit bitllet felicitant a dues dones que lluiten, doncs, bàsicament per la justícia social. Només et corregiria una cosa, és dir, que la senyora Grow Harlem no era una persona tan coneguda. L'altra és més mediàtica perquè fa dies que l'hem vista en els diaris, però la senyora Grow Harlem Brundtland és molt coneguda i és una gran lluitadora per la pau.
I és curiós, si més no, que les dues guardonades, una té 15 anys i l'altra 74,
sí, sí. Sí, sí, has dit que havia estat 3 vegades primer ministre de Noruega i ha estat una persona sempre, sempre al costat de les causes justes. Vull dir que...
Per tant, que en qualsevol edat es pot ser just.
I tant, i tant, i tant. Felicito a les persones que se'ls hagi ocorregut donar o presentar aquestes candidatures, perquè realment la Malala també és un exemple.
I tant.
Un exemple, perquè plantar cara als talibans, com has dit tu, i a 13 anys o 12, o no sé els anys que tenia aquesta noia... Que
13
aquesta
anys.
Noia, doncs és molt important.
És digne d'admirar. Et sembla si la UEFA és justa, acceptant Gibraltar?
Mira, a mi em sembla que això és ja un petit pas, perquè els grans passos no venen de cop, venen a partir de petits passos. I em sembla que les coses aniran una mica així, és a dir, acceptant que el món dels grans estats ja és un món antic i que s'ha de donar pas a una cosa més pròxima i més ben coordinada, això sí, ben coordinada. Em sembla que és un bon pas i he vist que algun...
Alfred Bosch, el republicà, ja ha felicitat.
Felicitat, ja ens veurem. Bueno, no sé si el veuran
podria
amb ell.
Podria ser un, clar, un
perquè
partit
no sé si
Catalunya...
Jugarà futbol, però i tant.
Gibraltar es podria donar.
I tant, i tant.
Amb la Teresa Carreras, periodista, filòloga i professora de la Universitat de Bellaterra, compartirem les notícies del dia. Però abans la Sara Cruz ens posa al dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
El titular del jutjat d'instrucció número 3 de Palma, José Castro, ha acordat investigar la infanta Cristina per presumptes delictes contra la hisenda pública. En el transcurs de la recopilació documental s'ha sabut que Cristina va passar de percebre uns 162.000 euros l'any 2008 en concepte de retribucions, volíem dir, dineràries, per rendiments de treball a un total de més de 311.000 només un any després. Els tres grans banquers d'Espanya, Emilio Botín del Banc Santander, Isidre Fainé de CaixaBank i Francisco González del BBVA, han declarat avui com a testimonis davant l'Audiència Nacional pel cas Bankia. Tots tres han admès al jutge que les reunions que van tenir amb la ministra d'Economia, Luis de Guindos, i també l'aleshores president de Bankia, Rodrigo Rato, justament en els dies previs a la fallida de l'entitat, van ser per parlar precisament d'aquesta entitat i més concretament de la preocupació que aquest banc generava en els mercats internacionals. Més temes d'avui divendres. El jutge encarregat del cas Gürtel, Pablo Ruz, ha ratificat avui la legalitat de les gravacions aportades per l'exregidor del PP de l'Ajuntament de Majadahonda, José Luis Peñas, que van originar l'afer que instrueix Peñas conversa en aquests enregistraments amb el cap de la trama, Francisco Correa. Precisament Correa i altres imputats, també com Luis Bárcenas i Ricardo Galeote, van demanar-ne la nul·litat per considerar que vulneraven la seva intimitat. A la interlocutòria, com dèiem, Ruz desestima aquest recurs. I el Consell de Ministres ha aprovat avui un projecte de llei de suport als emprenedors que podria beneficiar 1.300.000 autònoms i més d'un milió de petites i mitjanes empreses. També es preveu facilitar visats estrangers que comprin un immoble de més de 500.000 euros o bé que inverteixin en projectes empresarials que creïn llocs de treball. I una avioneta s'ha estavellat aquesta tarda a la localitat mallorquina de Marratxí i ha causat la mort de tres persones. En la quarta, el pilot ha pogut sobreviure i ser atès pels tècnics sanitaris. Segons han informat fonts del servei d'emergència del 061, aquest sinistre ha passat cap a les 5 d'aquesta tarda per causes que encara es desconeixen.
I com cada divendres, el Víctor García. Víctor, bona tarda de nou.
Bona tarda, Mercè.
Ens aporta el seu punt esportiu, que em sembla que hi traurà el cap el José Mourinho.
Sí, una despedida de Mourinho. Acaba la temporada i és el moment de fitxar jugadors il·lusionants i de vendre aquells que no han triomfat. És el moment de fer balanç de temporada i veure qui ha d'arribar i qui ha de marxar. En aquest sentit, dos noms han estat notícia aquesta setmana, Neymar i Mourinho. Pel que fa a l'estrella del Santos, el Barça s'ha plantat després de la seva última oferta de 20 milions d'euros. De moment, la negociació està congelada, però és molt probable que Neymar acabi al club blaugrana. Tot i així, el seu fitxatge no implicaria la venda d'altres jugadors. És el cas d'Alexis Sánchez, que avui ha assegurat que vol continuar al Futbol Club Barcelona.
El club tiene la intención de que yo siga. Yo estoy muy, muy contento de quedarme aquí. Y habría muchos clubes importantes interesados en mí. Pero yo me quedo aquí porque el club me lo dijo y bueno, muy, muy contento de estar aquí en el mejor equipo del mundo. Conforme el 100% no lo estoy porque como ustedes esperan más de mí y yo también espero mucho más de mí, bueno, me quedo tranquilo con lo que he demostrado hasta ahora, pero sé que puedo dar mucho más y con el equipo, con el grupo, me siento muy, muy contento.
Però com deia abans, l'altre gran protagonista de la setmana és José Mourinho. El tècnic portuguès deixarà la banqueta al Real Madrid a final de temporada. Segons Florentino Pérez, el fet de no aconseguir cap títol important aquest any i, sobretot, la gran pressió a la que ha estat sotmès han acabat per precipitar la seva sortida al club blanc. Mourinho ha completat 3 anys al Real Madrid. 3 anys i 3 títols. Un balanç trist, sobretot pel preu que ha hagut de pagar. Divisions entre el vestuari, casilles a la banqueta i la imatge de l'equip ha estat moltes vegades decepcionant. Un últim exemple del que ha estat l'etapa de Mourinho al Real Madrid la vam veure el passat divendres, quan ni l'entrenador ni Cristiano Ronaldo van anar a recollir el trofeu de subcampions de la Copa del Rei. Mourinho ha millorat un equip que portava anys sense passar de vuitens de la Champions, però col·locar-lo entre els quatre primers d'Europa no és suficient per un conjunt que busca guanyar la dècima. Finalment, 3 anys després, se'n va Mourinho, després de tantes i tantes polèmiques. Típico hoy sempre acabava dient, mañana hablaremos del gobierno. Esperem que després de Mourinho puguem dir, mañana hablaremos de futbol.
Trobaràs a faltar a Mourinho.
Molt bé, Víctor.
L'aniré seguint pel Chelsea.
Penso que és una bona crònica la que has
fet. Una bona anàlisi, eh?
Sí, sí. Sí, sí.
Gràcies,
jo,
Víctor.
A mi el que em sembla estrany és que només faci 3 anys que hi ha el Mourinho, perquè
sembla que
em porti
més
tota
anys.
La vida,
sí, és l'entrenador de primera que més temps porta a la banqueta.
Ah, sí?
Sí. La resta menys de 3 anys.
És curiós.
Sí, sí, jo ho segueixo poc i quan has dit 3 anys dic ui.
És que hem tingut cada dia notícies de Mourinho.
Sí. Home, clar, els periodistes de Madrid estaven entretinguts ara sí, sense Mourinho. Sí, sí. Bé, Ancelotti també...
Algun títol es deixarà, però no tants.
No tants, no?, com el Mourinho.
És que igual a Mourinho és impossible.
Bé, moltes gràcies, Víctor García, per la crònica. Aquesta hora nosaltres marxem cap al Principat d'Andorra perquè la població andorrana de la Massana ha donat el tret de sortir d'aquest divendres a la 20a edició de la Fira d'Andoflora. Des de Ràdio Principat ens informa Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. L'acte celebrat aquest matí ha servit per fer un reconeixement públic als impulsors de la Fira l'any 1993, que va ser ideada per la desapareguda Unió Proturisme de la Massana, encapçalada pel llavors president Antoni Garrallà. A més, el cònsol major de la Massana, David Baró, també ha volgut homenatjar a tots els excònsols que han contribuït a ampliar i millorar l'esdeveniment que s'ha convertit en un símbol de la parròquia. La principal novetat d'Andoflora són la gran quantitat d'activitats i espectacles que s'han organitzat per complementar-la i per celebrar el 20è aniversari. La vintena de paradistes que s'han instal·lat a la plaça de les Fontetes estan pendents del temps del qual dependrà l'èxit de l'edició d'enguany que finalitza diumenge al vespre.
Gràcies, Carme. Acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les properes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui dia en general força estable, tot i que el vent ha bufat aquest matí amb molta força, amb ratxa superior als 100 km per hora, com dèiem avui, però a la resta del país cel serè a la tarda, però s'esperen precipitacions, sobretot al Pirineu i Prepirineu. De cara al cap de setmana, demà farà sol a gran part del país i només al Pirineu i a les comarques de Girona hi haurà nuvolades i alguns ruixats. Diumenge el dia serà de total estabilitat, amb sol i núvols a la costa i temperatures que seran lleugerament més altes.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Un contacte amb la vida i la família. Uns minuts de conversa sobre el matrimoni i l'ètica de la vida. Dissabtes i diumenges a 3:15 de la nit, diàlegs cap a la mitjanit. La defensa de la vida i una finestra oberta a la família. Diàlegs cap a la mitjanit. Dissabtes i diumenges a 3:15 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Por fin, has cambiado la bombilla.
Esto se merece una mariscada, ¿no?
Por solo 9,95, cualquier excusa es buena para una mariscada.
Solo hasta el domingo 26 en Hipercor tienes gambas, bogavantes, centollo, almejas a 9,95 el kilo, la caja o la pieza.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Hipercor, precio hiper mejor.
Oferta válida hasta el domingo 26 en centros con apertura.
Aquest dilluns de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A la tertúlia ens acompanyaran el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra, l'expert en cooperació Eulàlia Reguant i l'economista Josep Maria Grau. A partir de les 9 parlarem de l'any de Sant Pere de Rodes, que va començar a fa uns dies en aquest monestir de l'Alt Empordà. Ens acompanyarà la responsable de la commemoració, Sònia Masmartí. També tindrem el comentari de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació E-Cristians, i més coses, tot plegat aquest dilluns de 8 a 10 del matí en el primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Doncs en el punt de 7:45 del vespre avui compartim les notícies amb Teresa Carreras. Ella és periodista, també és filòloga i també és professora de Bellaterra. Professora de la Universitat de Bellaterra.
Jo crec que ja s'entén, eh?
Ja s'entén, per si de cas, Teresa. És divendres i estem una mica que ens deixem.
Exacte.
La Teresa ens ha demanat i nosaltres hem claudicat perquè estem totalment d'acord per començar amb aquest tema de Bankia. Avui els tres grans banquers d'Espanya, Emilio Botín, del Banc Santander, Isidre Fainé, de CaixaBank, i Francisco González, del BBVA, han declarat com a testimonis davant de l'Audiència Nacional pel cas Bankia, Sara.
Doncs sí, tots tres, Mercè, han admès al jutge que les reunions que van tenir amb el ministre d'Economia, Luis de Guindos, i també amb l'expresident de Bankia, Rodrigo Rato, justament en els dies previs a la fallida de l'entitat, van ser per parlar precisament de Bankia, concretament de la preocupació que aquest banc generava en els mercats internacionals. Segons han informat fonts jurídiques, tots tres han reconegut davant del jutge Fernando Andreu que aquesta entitat era l'elefant a l'habitació, és a dir, una qüestió incòmoda de la qual ningú no s'atrevia a parlar. També han afirmat que no els resultaven creïbles els comptes de Rato, que el mes de març del 2012 va presentar beneficis de 309 milions d'euros. De Guindos, per la seva banda, ha assenyalat que sempre que les trobades s'emmarcaven en els contractes habituals per analitzar la situació del sistema financer. Entre els temes tractats no hi apareix, però, segons el ministre, el cas Bankia.
Jo, el que a mi m'agradaria molt és que, com es diu en castellà, no se vayan de rositas ni els banquers ni els polítics, perquè el cas de Bankia és un cas escandalós en aquest país d'utilització de la banca per la política, en aquest cas pel Partit Popular. I, per tant, penso que realment és un escàndol que ha fet molt mal a molta gent, petits estalviadors, que han estat tota una vida treballant perquè aquests senyors cobrin aquestes grans sumes de diners. I, per tant, jo m'encantaria que les responsabilitats penals arribessin fins als polítics, senyora Esperanza Aguirre, etcètera. Tota la gent que ha defensat sempre Bankia per part del Partit Popular.
Teresa Carreras, vols sentir què diu l'actual director de l'entitat, José Ignacio Goirigolzarri, sobre aquest cas?
Bueno, a veure.
Escoltem-lo.
Sí.
Mi opinión de lo que pasó, pero insisto, yo creo que tenemos que esperar a los resultados de la investigación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Mi opinión es que hubo inversores institucionales que vendieron las acciones en corto, en descubierto. Y yo es lo que creo que ocurrió. Pero en todo caso, insisto, me parece prudente esperar a las conclusiones de la CNMV.
En fi, jo no crec que massa gent se n'hagi assabentat del que vol dir aquest senyor. Vosaltres teniu una audiència amb un nivell elevat. Segurament que l'audiència se n'haurà assabentat més que aquesta pobra periodista que intenta criticar, entens? Que vol criticar aquesta acció. Perquè que digui que els inversors institucionals se posin al descoberta, mira, a mi em preocupen més la gent que està a casa seva, la gent que està a l'atur de, jo, com sabeu, soc de Mataró, Caixa d'Estalvis Laietana és de Mataró, ha sigut una de les principals de Bankia, i hi ha molta gent a casa seva a l'atur i molts estafats. Això s'ha de dir així i pel seu nom.
Estava buscant una notícia que va sortir uns dies justament amb la quan van invitar, diguéssim bé, va ingressar a presó Miguel Blesa.
Sí.
Actualment, davant de la justícia, hi ha 7 imputats, 7 directius bancaris que estan en processos judicials per imputar-los. Vull dir que això possiblement a vegades es desconeix. Ara van caient i aniran sortint. Rodrigo Rato n'és un d'ells, també, eh?
Sí.
Vull dir que en els darrers dies també estàs parlant de Caixa Laietana, Caixa Penedès, també, els dos directius. Esperem que durant els dies doncs, vagin caient més noms.
Home, jo crec que és molt important que realment hi hagin responsabilitats penals i que aquesta gent, com dic, no se vagin de rosites, perquè el mal, és a dir, la causa d'aquesta gran crisi és la mala gestió econòmica de la banca. I, a més, la utilització política. Perquè tu pots equivocar-te i fer mala gestió. Això és una qüestió. Però utilització política, que ha fet el PP d'això, em sembla escandalosa.
Mira, Teresa, més d'un centenar de banquers estan imputats d'una quinzena de caixes a dia d'avui.
Esperem que realment els jutges facin la feina i vagin fins al final.
Doncs avui també volíem parlar, continuem parlant de justícia, Teresa, perquè creiem en la justícia. Tu hi creus, en la justícia?
Sí, jo crec que en la justícia el que passa que a vegades, com que la justícia, encara que el rei digui que és igual per tothom, veiem que no, almenys per la seva filla. Felicito el jutge Castro, que encara va buscant, perquè hi ha coses
que quantitats de diners en les seves declaracions de la renta que grinyolen.
Doncs anem a repassar el tema d'avui relacionat amb la infanta Cristina, perquè el jutge Castro, el jutge de Palma, ha acordat investigar la filla del rei per presumptes delictes contra la hisenda pública. Ha sol·licitat a l'agència tributària noves dades que permetin determinar si la filla de Joan Carles va incórrer en frau fiscal com a propietària al 50% de la societat mercantil Aizon.
Doncs sí, d'altra banda, en el transcurs de la recopilació documental s'ha sabut que Cristina va passar de percebre uns 162.000 euros l'any 2008 en concepte de retribucions dineràries per rendiments de treball a un total de més de 311.000 només un any després. Segons el tribunal, tant Urdangarín com la seva dona s'haurien beneficiat com a socis al 50% d'Aizon dels ingressos procedents de l'Institut NOS i també dels diners suposadament defraudats a Hisenda a través de l'empresa de la qual tots dos eren copropietaris. Recordem que els Ducs de Palma havien intentat impedir amb dos recursos que el jutge Castro investigués les seves declaracions de la renda, al·legant que això vulnerava la seva intimitat.
Jo espero que vagi fins al final el jutge Castro. Els polítics, els més honrats, encara n'hi ha molts del Partit Popular que no ho han fet, però n'hi ha molts d'aquí, de Catalunya, que han posat les seves dades, les seves declaracions de la renda als ulls de la gent. Penso que això és una bona, és una condició sana, és a dir, jo vaig entrar amb dos i surto amb dos i dos, però no surto amb quatre, amb sis, perquè és que si no, què passa? Que es demostra que la política enriqueix i embruteix, i això és el que nosaltres no hauríem de voler. La política és per administrar els béns de tots, i això s'ha de fer amb transparència, amb lleialtat, no sé, llibertat.
Clar, i més a dia d'avui, diguéssim que a l'últim òrgan judicial, com és el Tribunal Constitucional, d'alguna manera, bé, això és opinió personal, està politaritzat, vull dir que està en mans de polítics, diguéssim, la seva denominació.
Jo sempre he dit que si hi ha un sector que no ha fet encara la transició, és precisament, des del meu punt de vista, el sector judicial, i per això ens trobem que el tribunal és una mica el reducte on si amaguen, on on hi van a caure doncs tots aquests informes que no permeten a Catalunya anar endavant, l'estatut, el no sé què. És a dir que sí, la gent no hi creu amb la justícia molt tampoc.
Teresa, et ve de gust parlar d'Aznar?
Home, el vaig veure i em va fer por, eh?
Vas veure?
Sí.
Em va fer por, com el president Mas.
Sí, és que em va agradar molt quan vaig llegir-ho al diari. Dic, mira, vaig compartir la mateixa sensació, perquè aquella cara, que sembla que el llavi aquell no se li acabi de moure, és una mica terrorífica.
Terrorífica. Fa més por ara o abans?
Jo trobo que ara té una actitud molt més hieràtica, entens? Molt més estirada que abans. Probablement això és el pes del poder.
En tot cas, tu et creus que tornarà?
A mi em sembla que aquella entrevista va ser una més de la seva estratègia per defensar-se, efectivament, del cas Gürtel. I de res més. És a dir, la coincidència dels diners aquells amb el casament de la seva filla i de tot el cas Gürtel que està sortint, l'Aznar ja ho ha demostrat, és capaç de defensar-se matant, encara que sigui els seus propis. I a mi em sembla que aquella entrevista va ser una estratègia d'aquest tipus. Però, com que realment crec que li va fer un flac favor al president Rajoy, qui sap si no tornarà. Crec que va guanyar adeptes. Jo ho vaig llegir una mica als diaris aquests que no són gaire amics de Catalunya, que jo me'ls llegeixo també, perquè penso que s'ha de tenir la visió de tots, i realment me'l posaven pels núvols.
Bé, la periodista que li va fer l'entrevista a Glòria Lomana en declaracions a Catalunya Ràdio, em sembla que el dimarts
o
dimecres, ella argumentava que no, ella va accedir a fer l'entrevista parlant prèviament amb Aznar, assegurant que hauria de donar algun titular, que entrevistes pactades, bé, això ho deixem en l'aire, no sabem si va ser pactada o no, però tot i així havia d'avançar alguna cosa important.
Sí. Jo crec que em va agradar el Maruenda, que se'l critica tant aquí, té tan poca bona premsa,
degut a les seves tertúlies i a les seves disputes constants amb la Pilar Rahola, però em va agradar perquè ell sí que li va preguntar les coses que estaven al carrer. I, per tant, em va agradar que ho fes, perquè si no hagués sigut, hagués semblat el més pactat del món. Però vaja, ell és un home que morirà matando incluso a los suyos. Entens? Això ho tinc claríssim.
Teresa, doncs anem a repassar què ha passat avui. De què ens hem assabentat avui sobre el cas Gürtel, perquè el jutge encarregat del cas, Pablo Ruz, ha ratificat avui la legalitat de les gravacions aportades per l'exregidor del Partit Popular de l'Ajuntament de Majadahonda a Madrid, José Luis Peñas, que van originar l'afer que instrueix.
Doncs sí, Peñas conversa en aquests enregistraments amb el cap de la trama, Francisco Correa. Correa i altres imputats, com per exemple Luis Bárcenas i també Ricardo Galeote, van demanar-ne la nul·litat per considerar que vulneraven la seva intimitat. A la interlocutòria, Ruz desestima el recurs dels imputats presentat davant l'Audiència Nacional. El jutge destaca que la Constitució prohibeix la intervenció de la conversa sense autorització judicial, però no la captació del diàleg amb una altra persona, i recorda que, segons la doctrina del Suprem, la qüestió de la validesa d'una gravació oculta no ataca la intimitat. Pablo Ruz assenyala que la persona que va entregar aquestes converses va actuar en compliment de l'obligació de denunciar delictes.
La justícia dirà. Sí. Teresa, sí. Avui també volíem parlar sobre el Consell de Ministres que ha aprovat aquesta llei a favor de l'emprenedoria.
Sí, jo crec que és interessant perquè realment estem en un tap si els emprenedors no obtenen possibilitats d'emprendre, de tirar endavant empreses, anem malament, tinguent en compte que a Espanya hi ha un 60% de petites i mitjanes empreses i a Catalunya arriba quasi al 80 i pico. El que passa és que...
Per ser una llei que arriba amb un any i mig de retard.
Sí, sí, sí. A mi hi ha dues coses que no em quadren. El primer és que encara que hi hagi aquesta llei, si els emprenedors no tenen accés al crèdit, no serveix de res. Per tant, primer el govern s'hauria de preocupar de que els emprenedors i els petits i mitjans empresaris tinguessin accés al crèdit. I llavors m'agrada molt això que digui que no s'hauran de pagar l'IVA si tu no has cobrat una factura, això està molt bé, però el que sí que em sembla fatal és que una casa de 500.000 euros, això és cosa ja per especular. Qui té una casa de 500.000 euros? No, la persona que es pot comprar una casa de 500.000 euros és per especular. I el govern del Partit Popular els hi posa amb safata.
Si et sembla, Teresa, fem un breu resum d'aquesta llei amb la Sara.
Molt ràpidament, doncs aquest projecte inclou mesures com, per exemple, que les pimes facturin menys de 2 milions d'euros no hagin de liquidar l'IVA amb Hisenda fins que no hagin cobrat, per exemple, les factures. També pel que fa a l'impost de societats es plantegen deduccions d'un 10% pels beneficis que reinverteixin. També per incentivar que sorgeixin nous emprenedors es crearà la nova figura d'emprenedor de responsabilitat limitada que en cas de fracàs no s'exposarà a perdre tots els seus béns. I també han donat llum verda a un projecte per agilitzar la creació d'empreses per via telemàtica, reduint, per tant, la burocràcia. Això és un petit resum.
Tot això està bé, però falta el principal.
També recordem que els estrangers que comprin un immoble de més de 500.000 euros o que inverteixin en projectes empresarials, doncs també s'intentarà facilitar els visats a aquestes persones.
Per mi això és especulació pura.
Teresa, l'APEC,
sí, l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya convida tots els nostres oients que vulguin compartir amb el periodista del Financial Times David Garner i amb el col·lectiu Emma el Premi Ernest Udina a la trajectòria europeista, que els lliurarem el dia 30 d'aquest mes, és a dir, dijous d'aquesta setmana, a 12:45 a l'Aula Europa, Passeig de Gràcia 90, davant de la Pedrera. Cada any lliurem un premi a la trajectòria europeista i David Garner és una de les persones que millor ha explicat ell té una trajectòria europeista importantíssima, ha viscut a Barcelona, coneix la idiosincràsia dels barcelonins, és a dir, dels catalans i dels castellans, i precisament per això explica bé el procés de les relacions Catalunya-Espanya.
Per tant, dijous que ve, Aula Europa...
30, Aula Europa, 12:30... que arribin allà i diguin que els ha convidat la Teresa Carreras a través de Ràdio Estel.
Doncs moltes gràcies, Teresa. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies. Que vagi bé.
Bona nit.
Bona nit.